Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.
Dos minuts passen ja de 3:15 del matí. Molt ràpidament anem al making of, a la crítica cinematogràfica, les propostes, pel·lícules que trobarem en cartellera aquest cap de setmana. Àngel Comas, molt
hola,
bon
bona
dia.
Tarda. Ai, bon dia.
Bon dia. Eva,
hola.
Què tal?
Molt bé.
Avui tenim propostes a la cartellera?
Tenim propostes, més que la setmana passada, que només en teníem una.
Amb el Mad Max.
Aquesta setmana en tenim tres.
Tres propostes. Per on comencem, Àngel?
Ah, però com vulgueu, és igual.
Ah, sí? Doncs mira, l'Eva.
Jo n'he vist una i les altres dues no.
Però la que has vist la deixem per la crítica. Comencem amb la primera estrena, que és Dando la nota 2 a un más alto.
Estamos en directo desde Washington, D.C., donde las velas de Biden van a actuar para el presidente de los Estados Unidos por su cumpleaños. I came in like a wrecking
ball. Oh, no, no lleva bragas.
¡Madre mía!
Dios mío, no quiero ni verlo. Se está girando, prepárense.
¡Cállate, cállate!
Y Amy la gorda hizo al presidente un regalo de mucho peso.
Las velas estáis expulsadas. Os reemplazarán los campeones de Europa.
Doncs arriba la seqüela de Donant la nota, on la Becca i la Amy la gorda, que en diuen, s'enfronten al seu últim any de la universitat. I les velles, que són el nom d'aquest grup que tenen, aquest cor que tenen, s'han convertit en el cor a capella més important, envejat pel campus, i que competiran al campionat mundial de cors, doncs on l'equip nord-americà mai ha guanyat.
No està mal, l'argument, sembla bastant nyonyo, eh? Jo no l'he vist, però vaja... No, però ara...
Molt americà, l'argument.
Molt americà, però de certs àmbits, no insultis els nord-americans.
Bueno, no,
que l'americà no és aquelles competicions que mai es guanyen...
Molt americà de sèrie B.
De si serveix el
bueno, hi ha un tipus de comèdia nord-americana molt comercial ara, que és universitària i d'adolescents, clar, lògicament, entre adolescents i universitaris. Llavors fan una sèrie de gags que són, llavors sí que són molt americans, perquè no passarien en altres universitats. Aquesta pel·lícula, jo he vist que tenia bones crítiques aquí, i que té 4 o 5 gags que estan bé. Jo no és el meu tipus de cinema.
No t'agrada? Doncs anem a llegir algunes d'aquestes crítiques. Per exemple, el de New York Post diuen: té mitja dotzena d'escenes hilarants, la nova nèmesi de les veles és sorprenentment freak i no podràs trobar fàcilment un grup més adorable d'universitàries interpretades per dones de 30 anys.
Està bé, això, eh?
Universitàries de 30 anys.
Sí, no, sí. Això és una cosa que em pensava que estava superat en el cine nord-americà, de fer papers per persones més grans del que eren, perquè jo recordo que vaig veure un Romeo i Julieta, que tots pensava que eren adolescents, i aquest el feien persones de 40 i 50 anys. Però bé, no passa res. Ara el teatre es fa molt i no passa res.
Anem per l'altre, Eva? Sempre. Anem per la següent. Ens anem a Poltergeist.
No quiero vivir aquí ni de broma.
Venga.
Parece una central eléctrica.
Tranquila.
Ya empiezo a notarme los tumores.
No le van a salir tumores a nadie.
¡Mami, hay una cocina!
¿Ah, sí? ¡Qué bien!
¡Voy a ver mi habitación!
No corras, por favor. Al propietario le urge venderla.
¿Te enseñé el truco?
¿Qué clase de truco?
Poltergeist, que la podrem veure a la Yelmo, explica la història, aquest cop, explica la història d'una família que després de mudar-se a una nova casa es veu envoltada d'esperits dels quals la van evitar en el passat. La història de Poltergeist ja la coneixem una mica, és a dir, no ens expliquen res nou, no? Ja ho sabem, Poltergeist.
No, això forma part d'una operació d'aquestes que fa el cine nord-americà de tant en tant, que diu que aquesta pel·lícula va tenir èxit l'any...
82.
Fa 20 anys, i llavors, bueno, hi ha gent que la voldria veure, però amb les noves tècniques ja està. No porta res nou. Recordem que la primera va ser produïda per Spielberg, i per primera vegada va posar de manifest que la televisió podria ser terrorífica, podria ser un element de terror. Aquesta era la gràcia de la primera. La segona hi va anar baixant, la tercera també, i aquesta és un remake de la primera. És a dir, que els que no l'hagin vist la primera la vulguin veure, perfecte.
Doncs algunes crítiques anem a llegir. Una pel·lícula executada amb professionalitat però sense sang. Un homenatge que s'assenyeix amb reverència a la seva font d'origen, però a la que li falta l'esperit essencial i la vitalitat que al seu moment li van donar força a la mateixa.
A mi m'agrada molt la primera frase que has dit, que és una pel·lícula sense sang. Perquè, clar, jo no sabia que les pel·lícules tinguessin sang. Jo em pensava que era un celuloide o una cosa digital, però una pel·lícula sense sang. Bueno,
I no sé si la història de Poltergeist és molt de sang, no?
No, jo també m'ho estava preguntant.
És més de psicològic, no?
De sang i fetge, no? No,
ah, sí?
O sigui, bueno, és clar, això depèn. Si tu et fan por, potser et fan sang en allò, però clar, la pel·lícula és sang. Bé, és igual.
Bé,
no passa res.
Àngel, el teu torn. La crítica. Avui caza a l'assassino que podrem veure al Yelmo.
He hecho cosas terribles.
Cuéntame.
Creíamos que ayudábamos. No resultó ser así. Eres el tirador asignado, Jim.
Doncs caza a l'assassino. Parla d'un espia internacional que haurà de netejar el seu nom per salvar-se de l'organització per la qual treballava. I bé, en aquest repartiment, dos cares conegudes, Sean Penn i Javier Bardem. Àngel, tot teu.
Doncs és una pel·lícula tòpica, diguem, d'un thriller, una pel·lícula d'acció amb violència, espionatge i aquestes coses, escenaris internacionals, entre ells Barcelona. Surt Barcelona. I què s'imagino que surt de Barcelona? La plaça Real, clar. La plaça Real, els cineastes nord-americans sempre busquen la plaça Real. I el Sean Penn i el Javier Bardem, doncs jo els he vist papers bastant millors aquí. És una llàstima que estan molt desperdiciats, però clar, és que l'argument és tan convencional, tan tòpic, que no...
I no hi ha la noia guapa? Perquè li falta una mica la història,
No, ara no em sembla recordar-la. I si hagués hagut una noia guapa, me'n recordaria. Però no me'n recordo, ara no, em sembla que no n'hi ha noia guapa.
Home.
És una pel·lícula molt convencional, és a dir, que més aviat tirant a que tot el que es veu pràcticament ho hem vist. Aleshores, d'aquesta pel·lícula, no sé si vaig llegir les declaracions del Sean Penn fa 15 dies aproximadament, va dir que ell, li havien dit que havia rodat una pel·lícula a Espanya, però a ell li havien dit,
ah, sí?
a ell li havien dit que havia rodat una pel·lícula a Catalunya.
Sí.
I llavors això ha donat la volta al món, va ser trending topic de la Twitter i aquestes coses.
Home, és molt curiós que ho faci una persona que
bueno, no perquè aquí. li devia xocar, no, suposo. Ara, és igual que estigui rodada una part en Catalunya, que estigui rodada a Espanya. És una pel·lícula que una acaba de sortir de veure, diu, quina llàstima el Javier Bardem, eh? Javier Bardem va guanyar un Òscar, eh? I quina llàstima el Sean Penn, perquè també va guanyar un Òscar, si no m'equivoco. És un gran actor, Sean Penn, eh? I aquesta pel·lícula fa d'assassí en sèrie o de... Sí, bueno, és igual.
I el Javier Bardem feia molt de temps que no,
sí,
no se'l veia en treball.
Sí, jo m'imagino que tant el Javier Bardem com la Penélope, això és una opinió personal, eh? Des que vam fer un manifest en pro de la causa palestina, i com que el cinema està dominat pels jueus, que no té les mateixes oportunitats que abans. Jo m'imagino que és això. Ara, no tinc cap base, eh? Però és una intuïció, però és molt curiosa.
De la Penélope ha de sortir un treball que no sé si es diu Mamà o Madre, on se li van prendre unes fotografies ella a la platja amb un banyador amb una panxa que deien els rotatius que si estava embarassada o és que era una panxa que l'havien posat pel cinema. Llavors, aquest treball encara ha de sortir, si
bueno,
és que no ha sortit, no?
La Penélope en una pel·lícula de l'Almodóvar, Volver, porta un cul postís.
Sí,
porta un compositor.
Sí,
perquè
no
ella,
ho sabia.
Ella no sabia?
No el té tan...
No, ella no el té, sí, però ho he llegit. No és que jo conegui el cul de la Penélope, però... ni molt menys perquè...
Com qui coneix el poble,
sí.
No?
No, a mi sembla bé, perquè el cinema, en definitiva... És...
No, i que si el personatge ho requeria, no?
Que tingués el cul...
Un bon cul.
Sí, sí, en el sentit que el paper que ella interpreta no és d'una dona...
Sí, però...
Com ja ho deia, no? L'Almodóvar era com aquell paper de la Sofia Loren, que és la mare, però la mare sensual. És mare i és dona, i és sensual.
Perquè clar, jo sempre pregunto, si volen una dona que tingui un cul així, per què no l'agafen ja que la que tingui, i no li posen un posis?
Clar, però potser la cara no quadra.
I una altra cosa que jo, a mi també em sembla, si volen una dona que canti bé Volver, clar, que no facin cantar l'Estrella Morente i llavors que la dobli sí, la Penélope, perquè sí, allò cantava que no vegis.
No, però aquella escena, precisament, jo la vaig criticar molt perquè jo penso que tenia que cantar malament, perquè ella no...
Havia de cantar la Penélope.
Clar, la Penélope i va posar l'Estrella Morente. Sí. No, és que el cinema és una fàbrica d'enganys, ja ho sabem. No passa res. Però si t'enganyen bé, no passa res. Però jo m'he preguntat moltes vegades. No sé, és que Hollywood, la història de Hollywood té una sèrie de coses. Per exemple, hi ha una actriu que es deia Marlene Dietrich, que va des dels anys 30, que era una dona que estava molt bona. Tenia unes cuixes de...
No, que era molt prima, no?
No, tenia la pel·lícula...
Tenia bon tipus.
A la pel·lícula que la van agafar tenia unes cuixes de nassos, però cuixes de veritat. Era l'Àngel Azul. I aleshores va a Hollywood i la van fer a prima. La van fer a prima perquè no mostrés aquestes cuixes. L'Edi Lamar, una altra, va fer una pel·lícula txecoslovaca, que era txeca, que sortia nua. I era un sex símbol nu. Quan el va arribar allà li van fer de la nena del costat de casa, tota modosita, sense res. Jo a Hollywood no ho entenc, tu, de veritat.
No, perquè després et fan engreixar per fer...
Clar, llavors no ho entenc. Llavors el Robert Dino s'engreixa perquè no agafen un actor...
Perquè
no agafen un actor gras, oi?
Sí, sí.
És a dir, noia, jo no soc d'aixe món.
Qui els entengui que els compri. Mira, parlant de la interpretació de Sean Penn, diuen que ha sigut un estrany intent de Sean Penn per reciclar-se com a heroi d'acció i que ni Liam Neeson no ha de patir. No li traurà el paper.
És veritat, sí.
I m'ha fet gràcia, per això l'he recuperat, aquesta crítica.
Molt bé, doncs em sembla molt ben recuperada. Jo penso que la pel·lícula...
Llavors no. Què, anem a passar l'estona o no?
No, o sigui, no? Si hi ha moltes coses que fer. L'Eva sempre ho diu, per què tancar-te en una sala de cine quan jo tinc tantes coses que fer fora de la sala de cine?
De vegades val la pena, sí.
Perquè si no vas al cine, què fas tu, Eva?
Què? Doncs
que t'està fent una proposta, l'Àngel.
No, que va, jo li faig. I és per els seus admiradors que senten que
l'esperen
aquí fora.
Mira aquí fora
quanta gent que l'espera.
Molt bé, doncs avui hem parlat de Dando la Nota, Poltergeist i Caza l'Assassino en companyia del Àngel Comas. T'esperem la setmana que ve?
No, la setmana que ve me'n vaig
fora. La setmana que ve...
Ja ens ho
explicaràs. Tu i jo estem.
Molt bé. Que vagi molt bé. Bon dia.
Adéu.
Sant Cugat a fons.